1, 2, 3, 4.
No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Els diumenges, quan encara no hem arribat a les 7 del matí, és moment de saludar el Pep Noguer. Bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Bon any nou.
Bueno, això ara en parlarem.
Ara en parlarem?
Sí, no sé què ha passat aquí avui.
D'acord, d'acord.
Què ha passat?
No, no, ara ens ho dirà. No sé. Paula Molés, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què, els Reis?
Bé, carbó, bueno, de fet, ara en parlarem del carbó. No, carbó no. O sigui, que vol dir que...
Carbó no, per tant, això vol dir que la cosa ha anat bé.
Ha sigut un bon any.
Sí, però a mi m'agradaria saber per què aquest 2018 hem canviat la cadira de lloc. És a dir...
Quina cadira?
Jo sempre estava a l'esquerra i ara avui m'ha tocat a la dreta.
Voleu canviar-vos a la de tres?
Sí, sí.
Vinga, un, dos i tres.
Va, va. Home, és que, clar...
Ara tot
millor. Jo estava acostumat d'una manera i si m'ho canvieu...
Sí. No? Canvia els anys, però bueno, hi ha algunes costums que hem de mantenir, si no malament.
Doncs va, posem-nos en dansa i volem saber que aquí, en aquesta hora, també està despert tant d'hora del matí. Merche Dalmau, bon dia.
Bon dia i bon any.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i moltes gràcies per l'entrevista.
La Merche Dalmau és la propietària del celler Clos Galena al Molar, al Priorat. Què hi fas despert a aquesta hora?
Pues bé, mira, nosaltres tenim un projecte de naturisme al Priorat, al celler, i avui tenim un grup, i així doncs, m'agrada moltíssim que ens vinguin a veure grups o persones per explicar-los, no?, que tenim aquí al costat de casa una joia en viticultura, amb un paisatge únic i espectacular, i amb uns grans vins de molta qualitat, que històricament a l'exportar sempre ens han vingut molts estrangers, però cada cop veiem que també més gent de casa nostra ens visita, i això també m'agrada moltíssim, i d'explicar-los com per què fem aquests grans vins, com treballem.
De fet, Merche, bueno, Merche i tot el seu celler, estan d'enhorabona, perquè un dels seus vins, que és el Formiga de Vellut 2014, és un dels dos vins que es van veure el dia 11 de desembre al sopar de gala dels Premis Nobel a Estocolm.
Caram!
Enhorabona!
Mepli!
Dona, moltes gràcies.
Aquest, jo, molt content, suposo. Sí. Clar, aquest és el sopar on tots els cellers del món volen ser, perquè, clar, apareix la foto, no sé si l'heu vist, no?, on es veu perfectament quins vins són, Hi havia un negre i un blanc, que em sembla que el blanc era xilè, i el negre és d'aquí, o sigui...
El Formiga de Vellut 2014.
Formiga de Vellut 2014 de Clos Galena. Jo no sé si sabeu amb quants vins vau competir, si estàveu molt sorpresos o alguna cosa ja us ensumàveu.
No, únicament em van dir que estàvem en un sopar molt important a Suècia i realment que si el vir era el que realment arribava a ser el del sopar, pues que tindríem una gran repercussió, però és un sopar que realment es porta amb molt secret tot, i fins a les 7:30, que es descobreix la minuta, pues no se sap res.
Per tant, no ho sabíeu?
Bueno, no, la veritat que no.
Però escolta'm...
Que anàvem a aquest sopar, no.
Però amb les compres no ho vau saber? És a dir, com funciona això? Hi ha com un pseudoconcurs? Entregueu unes ampolles? Com va?
Mira, nosaltres el que es fa amb aquest... el que es fa normalment, inclús amb els concursos i tal, és enviar mostres i es fan cates a cegues. I llavors els vins doncs arriben al final. Nosaltres, per exemple, aquest vi, el concurs més important de vins ecològics del món, perquè nosaltres els nostres vins són ecològics, que és el concurs alemany de Mundus Vini, doncs ha obtingut medalles d'or. I clar, són cates a cegues que tu envies les mostres i arriba al final doncs els vins que arriben, no? I en aquest cas és el mateix. Tu portes mostres i arriba, es fan diverses cates, i s'arriba al final un vi, i en aquest cas el vi seleccionat va ser el Formiga de Vellut. La primera vegada que hi ha un vi català, que és amb aquest sopar, i realment la repercussió ha sigut molt, molt important.
Clar, més venda, suposa, i més interès després de que es veiés la foto de les formigues, perquè l'ampolla té unes formigues, no?, i es reconeix fàcilment, no?, i recordo veure els Reis, diguéssim, allà a Estocolm bevent aquest vi, molt, no?, suposo que heu notat un augment de vendes o d'interès molt important.
Molt important, i a sobre va sortir el dia següent el diari més important de Suècia, amb un titular i posava vi increïblement fantàstic.
Home.
I això, doncs, pues,
ja ho teniu tot
per
fet.
Per nosaltres, bueno, tot, no, ara hem de seguir encara amb més, no? Vull dir que el llistó està molt alt i nosaltres sempre hem apostat sempre per una qualitat i per treballar cada dia millor i aquí encara hem de fer millores coses, no? Vull dir que el camí ara també és el que tenim que seguir i això amb un gran equip que tinc darrere també ho tenim tots molt clar, no?
Però és la primera ara... vegada, Paula, que se servia vi català als Premis Nobel?
I tant, sí, sí. És la primera vegada que se servia un vi català i un, bueno, i un vi del Priorat, que
clar,
això ja
més
va
a
més a més, eh? Però, sí,
el
sí.
que hem de fer, Paula, és agafar avui, ara quan acabem, i anar cap,
allà, cap allà.
I ens apuntem a la visita aquesta d'Enoturisme, no?
Doncs
sí,
va.
Encara estaríem a temps, no? A quina hora comenceu avui a fer-les?
Doncs pues nosaltres comencem entre les 10 i les 11, però si avui, per el que
arribem.
Fos, que sigui,
arribem.
Que sigui, no arribeu, pues qualsevol altre dia que vulgueu, es poseu en contacte amb nosaltres i nosaltres encantadíssims d'explicar
doncs,
tots els projectes amb els que participem, que també són molts,
molt
i fem moltes coses, o sigui que molt contents de que vingueu a veure'ns.
Merche, t'envio la Paula i el Pep que vinguin cap aquí. Moltes gràcies,
molt
Merche Dalmau, propietària del celler Clos Galena, al Molar, al Priorat. Bona feina i molts èxits.
Moltíssimes gràcies. Ja us espero la vostra visita i la de tots els que vulguin vindre.
Molt bé.
Encantats de que ens visitin.
Adéu.
Moltes bon dia.
Adéu.
Vinga, Guillem.
Agrada, començar l'any així.
Home, és que tu comences a quarts de set així del dematí i el món es veu diferent.
A mi la cadira em va endavant
sí.
i endarrere
sí.
i anava allant.
Sí, sí. I a més a més, com que pugen i baixen, tenen,
sí,
la,
tenen
la compressió molt
bé.
Hidràulic. Molts avui aprofitaran el dia per gaudir dels regals de Reis i potser alguns altres s'estan menjant el carbó que els van portar, en parlàvem abans. Avui volem parlar d'això, Paula i Pep, del carbó, però no del carbó dolç que porten els Reis d'Orient, sinó del carbó actiu. Què és això, Paula?
Mira, sí, volem parlar del carbó actiu perquè cada vegada, jo no sé si els nostres oients s'han fixat, el veiem més al restaurant. Segurament heu vist alguna vegada algun gelat de color negre, algun suc de color negre,
sí.
pans i masses de pizza també de color gris, negre. Us en recordeu d'allò de la xia, l'espirulina o les baies de goji que tan famoses es van fer?
Això,
doncs
les
ara,
modes.
Les modes...
Superaliments, no?
Sí,
exactament. Molt bé.
Doncs el carbó
com
actiu, el carbó actiu apunta precisament a ser això, eh? Un, i ho dic així, a falsos productes detox o falsos superaliments que es comencen a estendre com la pólvora, una mica allò sense sentit i amb falta d'informació, i com que nosaltres volem que la gent estigui ben informada i sobretot pel que fa al menjar, explicarem avui què és això del carbó actiu, per a què serveix i per què no serveix.
Doncs vinga, definim el carbó actiu. Què és?
Vinga, el carbó actiu, que en gastronomia s'utilitza i el veuríem amb una mena de pols de color negre, evidentment, és això, és carbó. Però, si vos pareix bé, deixem que l'expert faci la definició.
És carbó, ni més ni menys, o sigui, s'obté precisament cremant, carbonitzant, per dir-ho així, en matèria orgànica, com poden ser escorces de coco, o el mateix sucre, o fusta, o més coses, inclús s'ha fet amb sang. O sigui, una manera de reaprofitar sang és cremar-la, perquè és cremar matèria orgànica, matèria viva, la majoria vegetal, la sang és d'origen animal, i fer carbó.
Quines coses, carbó amb sang.
Carbó amb sang, sí. Ell és Isabel Mariner, catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona, i ens deia això, el carbó és carbó. El que passa que, clar, té una propietat i un ús, diguéssim, principal, que és la capacitat de retenir substàncies, és a dir, de quedar-s'ho tot. Després veurem...
És com una esponja.
Exacte, és com una esponja, té una estructura molt, molt porosa, i llavors, diguéssim, ho xucla tot, reté tot. Després veurem on s'utilitza, eh? I molts dels restaurants, jo no sé si tu ho has vist, comencen a utilitzar aquest carbó, afegint-lo a la massa, que queda com una cosa negra, i venent, això que dèiem, aquestes propietats desintoxicants, però alerta, eh? Perquè de detox jo diria que el carbó en té poc, per no dir que no en té cap.
Però fixeu-vos-hi, és que aquestes coses són aquelles que a vegades busquem o intentem buscar cinc peus al gat, ja no tres, sinó cinc, o intentem buscar dues cues, o intentem buscar coses que no trobem. És a dir, per una banda, el concepte del superaliment, un superaliment, personalment, penso que no cal que l'anem a buscar on no el tenim. És a dir, aquí una maduixa també és un superaliment, una maduixa del Maresme, que conté una quantitat bona d'àcid acetilsalicílic. Les persones que tenen mal de cap, si mengen maduixes, potser segurament els anirà bé. En el cas del carbó, escolta'm, des de fa la tira d'anys, el carbó s'utilitza per posar en una tipologia de formatges. I mai havia
els
passat
cendrats,
res.
Els cendrats, no?
Els cendrats. Mm. Mai havia passat res, mai se li havia fet cap mena, diguem-ne, de publicitat i tot això. Jo crec que no és tant el producte, sinó nosaltres mateixos que busquem, no?, com aquelles novetats per anar fent.
Clar, però
no?
Si esteu parlant de carbó a les masses de pizza, jo si agafo una pizza i la poso més estona al forn, quedarà carbonitzada, ja és una mica el mateix.
Però no és el mateix.
No, perquè aquest carbó, diguéssim, que es pot vendre, està sotmès a un procés, diguéssim, d'oxinació, d'estar molt, molt pur, perquè si no, gairebé que faríem l'efecte contrari, perquè sempre s'ha dit que a vegades carbonitzar
no,
molt les coses, exacte, és cancerigen. Jo, de fet, conec uns quants restaurants on sí que utilitzen carbó actiu. I, clar, he volgut parlar amb un d'ells. Generalment trobarem el carbó actiu, això que deia el Pep, amb aquests restaurants que diuen ser healthy, que és una paraula que ara s'estila molt, o de cuina saludable.
O veggies, no?
Exacte. Un Funny. És The Green Spot a Barcelona i ells fan servir el carbó actiu a la massa de pa de les seves pizzes i jo els preguntava que per què utilitzen aquest ingredient.
Estan parlant des de poca quantitat per donar-hi el color. Per donar-li el color a una pizza, una massa. Oferim la pizza aquesta com una algo al local que veníem d'obrir, una cosa, un concepte atractiu per la clientela. Tothom, com ja avui en dia hi ha això de l'Instagram, tothom penja les fotos de les pizzas negres de carbó actiu aquí, doncs, no? Ja és un atractiu i la gent ja vol vindre aquí a provar aquesta pizza. Fins als japonesos ja venen amb la foto. Com a vegades van a un restaurant i t'ensenyen la foto de la paella, doncs aquí t'ensenyen la foto de la pizza negra.
O sigui, per fer una foto per l'Instagram... Pel color.
És un colorant natural, no? Clar. És sí. Que és curiós que només parli...
Era Willy Veia, per cert, el propietari de The Green Spot.
Clar, és curiós que només es parli de la part maca, no?, de les coses. Però fixa't una cosa, això mateix és el que està passant amb el producte convencional que ens trobem al supermercat. Fa molt poquet parlàvem amb la gent dels espigoladors, que el que fan és agafar fruita i verdura que són imperfectes per transformar-los o per donar-los, no? Nosaltres mateixos, com a societat, també busquem aquella poma que sigui tota de la mateixa mida, busquem aquella taronja s'abrillant en les taronges.
Sí, sencera,
no? És a dir, se li dona més importància a la part física que no pas a la part bona, no? Una taronja que té aquell aroma, aquell color, i que quan tu treus la pell fa aquella fragància, doncs això és el mateix, és a dir, el mateix concepte que tenim amb una taronja, el tenim aquí, un colorant, un color i ja està.
Clar, a mi m'agrada sobretot que el Willy, amb un atac, diguéssim, de dir les coses tal qual són, no? Ha admès que realment hi ha una part estètica molt important que fa que la gent faci més fotos, que la gent les pengi més a internet o a l'Instagram o a les xarxes socials, i que això és un motiu de pes per posar carbó actiu, que després, evidentment, no es vengui, diguéssim, amb propietats detox, perquè realment no les té.
Però llavors, el carbó actiu té algun ús medicinal?
Sí, en té un, i ens ho explica un altre cop, l'Abel Mariner.
Una de les utilitzacions medicinals correctes del carbó actiu és que la gent que té tendència a formar gasos i flatulències, com que el carbó actiu reté substàncies, també reté gasos. I llavors, des d'aquest punt de vista, evita les flatulències i els efectes negatius de la formació de gasos perquè els reté i permet evacuar-los. Aquest és un ús medicinal, però això ho ha de fer la persona que té aquesta tendència.
L'Abel parla amb un llenguatge molt, no? Com molt ben parlat, però estem parlant de pets.
Sí, flatulències, gasos, llavors...
Pets bé, i rots.
Doncs, llavors, pets
prenem, i veixines.
Prenem carbó actiu, però, insistim, no tenia, ho dèiem al principi, aquesta capacitat de retenir coses, però de retenir-ho tot, tant lo bo com lo dolent. Perquè, a més, té uns usos, diguéssim, molt curiosos.
Quins altres usos té el carbó
actiu? A la medicina, per exemple, si tu t'has enverinat o t'has intoxicat, segurament, si vas a un hospital, et tractaran amb carbó actiu, perquè té aquesta capacitat de retenir-ho tot. Llavors, reté tot i expulses tot, via, diguéssim...
Sí, el que fas és xuclar-ho i després ho treus.
Ah, exacte.
Fa com d'esponja.
Sí, és una esponja. Per això molta gent que potser, diguéssim, va a una dietètica i demana carbó actiu pensant que és detox, clar, té un perill, perquè si tu, per exemple, prens un medicament per una altra cosa, també estarà xuclant aquest efecte d'aquest medicament.
De fet, els filtres, hi ha filtres que són de carbó actiu.
Sí, tenim els purificadors d'aigua domèstica, plàstica, sabeu, aquests filtres...
Sí, que estan molt de moda, també.
Doncs això porta carbó actiu, els filtres d'aire i els filtres de fum de les campanes de cuina, les màscares antigàs, que per sort no les fem servir sovint, no? Utilitzades això, doncs, per població afectada per una guerra química, i també, això que deia el Pep, aquell additiu alimentari que té... És carbó actiu, però té aquells noms que tan críptics, que és l'E153...
Aquelles es que veiem...
Sí, que és un colorant i serveix per colorar.
Que un dia hem de parlar d'això de les es, perquè molta gent es pensa que quan veiem una e i és una cosa perillosa, i n'hi ha de totes, és a dir...
El suc de llimona és una e, també?
Clar, també, sí, clar, sí. És àcid cítric, saps què vull dir? És a dir, l'àcid cítric és una e, l'àcid ascòrbic és una e. Llavors, un dia d'aquests n'hem de parlar.
Però
de
també
tot,
hi ha es que són això, bastant químiques i bastant dolentes.
Bueno, no, hi ha es que no ens, diguem-ne, que no ens faran cap mena de mal, n'hi ha algunes com aquesta que són sospitoses i algunes que sí que són dolentes.
Clar, diríem que mai com ara, diguéssim, hem tingut la nostra alimentació tan ben controlada. La majoria de les es, evidentment, no tenen perill, però sí hi ha algunes, i de fet aquesta, l'E153, estaria no nociva, però bueno, hi ha països que no ho acaben de veure clar, i als Estats Units, per exemple, està prohibida, és a dir, és com sospitosa, no? Aquí no, L'utilitzem, doncs, al caviar, que li dona aquest toc negre, no? A pastisseria, a formatges, i també a les famoses gominoles, no? Jo em pregunto si sabeu la Coca-Cola, que tenia una part negra i una altra, o les mores, no? Les mores negres, doncs també utilitzem el carbó actiu.
Bueno, sí. I això també ho trobarem, per exemple, amb salses, Salses d'aquestes de cinquena gamma, que diem, aquelles salses que comprem al supermercat i que tenen uns colors, diguem-ne, molt foscos, també, vull dir que...
Però no li aporta cap sabor, només és el color.
No.
El carbó és negre, això ho sabem bé, i per això trobar un pa o una massa de pizza negra se'ns fa estrany. Normalment, la massa de pizza, en parlàvem, és de color ocre, vainilla, groguenc,
sí,
o blanc, perquè... fins i tot si està poc cuita.
Marfil, sí, un color marfil.
Sí, clar, perquè l'estètica, no?, és en part la causa, ja ho dèiem, d'aquesta moda, i el color dels aliments no és una tonteria, no és insignificant, realment és important. Per norma general, nosaltres associem determinats colors a determinats aliments, i per això a vegades la cuina d'avantguarda, diguéssim, trenca precisament aquesta associació d'idees per provocar, no? Per fer aquest treball, per fer treballar els sentits, no? Per sorprendre'ns, per dir, ostres, això té aquest color i segurament serà d'aquesta manera i digues que aixeques el...
No, anava a dir, però no només la cuina d'avantguarda, és a dir, l'alimentació que trobem avui en dia ja hi és. No has de caminar gaires quilòmetres ni gaires metres per a l'estiu anar a una gelateria i veure un gelat de color blau, que jo el primer dia que el vaig veure vaig entrar i li vaig preguntar quants pitufos havien triturat.
Els barrufets, no?
Clar, quants barrufets havien triturat. És a dir, tu et menges una cosa de color blava?
Però hi ha aliments de color blau, segurament n'hi ha.
Hi ha una flor de color blava que la Carme Ruscalleda em va fer un postre.
Sí, les postres blaves.
Aquelles de les flors i així.
Sí, algun fruit del bosc, potser també.
No són blaus, són morats i així. No? Blaus allò, el blau d'aquest pètal, d'aquesta flor que utilitza la Carme, aquest sí que és blau.
Sí.
I jo t'haig de dir que, sincerament, el cervell se't trastoca una mica quan et menges alguna cosa o t'has de menjar alguna cosa que és un color no gastronòmic, no alimentari.
Sí. Mira, jo ara, l'altre dia que estava a Berlín, em van portar un garró de porc, impressionantment gros, que era d'un color rosat. Estava cuit, però clar, era rosat, estava bullit, i a mi, pel color, no em venia de gust, no m'entrava per la vista.
Mm. Bueno, perquè aquests garrons de porc estan infiltrats amb aigua, amb sal, també hi posen un component, si no recordo malament, és alguna sal nitrificant.
No m'ho expliquis.
No, 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 però això ho porten molts embotits cuits. Si t'hi fixes, per exemple, si tu agafes una cuixa de porc i la rosteixes, no et queda de color rosat.
No, queda més marronós.
Clar, a no ser que aquesta cuixa la deixis a una cocció d'uns 60 i pico graus, però queda d'un color marró. En canvi, si t'hi fixes, a les cuixes, diguem-ne, de porc, o el pernil dolç, o el pernil cuit,
és ben rosa.
És d'un color ben rosa, no? I és a causa d'una cosa d'aquestes.
Sí. I també hi ha gelats de color rosa.
Hi ha gelats de color rosa, perquè la Carme Ruscalleda, que feia això de cuina d'avantguàrdia, sí que li va funcionar lo del postre blau, no? La clitòria, que era aquesta planta. Exacte. Però hi ha un altre cuiner anglès molt conegut, que es diu Hestol Blumenthal, que va sotmetre a tas, diguéssim, un nou plat que ella es pensava que seria bé, bueno, fantàstic, no? I era un gelat de color rosa. La sorpresa va ser que quan el va donar a provar a la gent que normalment tasta els seus plats abans de posar-los a carta, la gent va dir que era una cosa fastigosa i finalment mai el va servir. Aquest gelat de color rosa en qüestió era de cranc i acompanyava un risotto. Què va passar? Que la gent, en veure un gelat de color rosa, pensava, ho va associar al dolç, generalment, doncs maduixa, fruits vermells, etc. I al tastar allò, que era de cranc, bé...
Se'ls hi van creuar els cables.
Les expectatives, no?, amb l'experiència del menjar, són molt importants, quasi tant com el que tenim a la boca, eh?
Fixa't, la primera vegada que al celler de Can Roca vam fer un gelat de pètals de rosa, que va ser per un casament que la núvia ens va demanar, quan vaig tastar el gelat, que clar, ara el tastes i dius, va, és veritat, és rosa, no? Però quan vaig tastar el gelat, no em va agradar gens. I saps per què? Perquè el meu cervell va interpretar que estava menjant una pastilla de sabó. És a dir...
Què dius?
Clar, tu ara... Clar, tu ets un tio...
Per l'olor, no?
Tu ets un tio jove, però jo que sóc, diguem-ne, d'aquella època, que al lavabo hi teníem la pastilla de sabó...
També n'hi tinc jo, eh?
No? També n'hi tens encara, però fa...
I fet artesanal.
Però és de color... Veus?
No, clar, no és rosa, no.
És d'oli d'oliva reciclat.
Sí.
Vale, clar, doncs no. Però si tu agafes aquella pastilla de sabó de tota la vida que tenia aquell olor de color rosa, és a dir, què fa el cervell? El cervell interpreta allò que menges amb el record que en tens.
Ho relaciona.
Clar, jo què tenia? Jo tenia aquell aroma de rosa, clar, no havia menjat mai pètals de rosa, per tant, el tenia amb el sabó. I això a vegades ens pot passar, no? I mira en Heston, que no és la primera que li passa.
Sí, sí.
Doncs va, anem a parlar de notícies.
Pret a manger.
Quina és la notícia, Paula, que més ens ha cridat l'atenció aquesta setmana?
Doncs mira, la protagonista és una cuinera italiana que s'ha posat en un bol embolic i, a més, ella soleta. Es diu Lara Goodman i llegim la seva història al diari The Guardian i ella... que jo dic que deu ser una provocadora i alhora una kamikaze, és la cuinera d'un restaurant del Regne Unit que es diu Carlini i que la nit del 29 de desembre no va tenir millor idea que escriure un post a Facebook que deia: vegana, devota i criticaire, se n'ha anat al llit creient que encara és vegana. Clar, alguns lectors, en llegir
això?
El missatge, van respondre, diguéssim, bueno, estupefactes, i ella encara va afegir més llenya al foc dient: he contaminat un vegà fa unes hores. És a dir, és el que esteu... Sí, sí, ho esteu entenent bé. És a dir, estava presumint d'haver inclòs algun producte d'origen animal en plats vegans.
I que no se'n van assabentar.
Exacte, és a dir, que una mica com que els va enganyar, no? Ella el que havia fet és que havia pactat amb els clients un menú vegà i la cosa, bé, amenaces de mort via Facebook i Twitter, finalment ha hagut d'acabar renunciant, diguéssim, a ser cuinera d'aquest restaurant Carlini perquè, evidentment, jo no sé què li va passar a la Lara Goodman, si és que volia deixar de ser cuinera i no sabia com fer-ho, o si va quedar molt farta dels vegans, que es veu que li van donar la nit amb les seves exigències.
Doncs vaja, va, anem a esmorzar, que tenim gana ja.
Què esmorza?
Estàs bé, Pep?
Bé, ja està.
Et veig estossegar,
esclar, m'has posat un porró aquí de
garnatxa
i unes galetes i
ja està.
M'ha passat per l'altre costat.
Va, anem a esmorzar, agafem l'Atlas del món i avui anem cap a...
Avui canviem de continent, travessem l'Atlàntic i anem a Sud-amèrica per saber què mengen per esmorzar a Venezuela.
Hola a todos, mi nombre es Renata Di Virgilio y nací en Venezuela. El desayuno preferido de los venezolanos es el pabellón criollo y la arepa. El pabellón criollo es un plato combinado que consiste de arroz blanco, frijoles negros, carne de ternera desmenuzada y guisada y el plátano macho maduro frito. A veces agregamos un huevo frito sobre el arroz blanco. Y para acompañar este plato lo comemos con arepa, que es el pan de Venezuela, y está hecho con harina de maíz precocida. Este desayuno es delicioso y súper, súper completo y nutritivo.
Ella és la Renata de Virgilio, aquesta cuinera de Caracas, que fixeu-vos, la seva història és molt xula. Va regalar al seu fill un curs per venir a estudiar cuina aquí a Barcelona. Per qüestions de papers no va poder venir i ella va dir, doncs, escolta'm, ja ho aprofitaré i ja, ja hi aniré jo. Va venir amb el seu marit, s'han enamorat de Barcelona, s'han enamorat dels catalans i s'han quedat a viure
aquí. I tenia
aquí
un profe molt exigent, no? Que devia ser en Pep Noguer.
Exacte.
Vinga.
Doncs va, amb aquest pavelló, un crigalló i l'arepa, amb aquest esmorzar de Venezuela. Nosaltres marxem. Gràcies, Paula Molés, gràcies, Pep Noguer. Fins diumenge vinent.
Fins diumenge.
I nosaltres anem cap a l'agenda.